Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què la xarxa de Rodalies funciona tan malament i per què continuarà fent-ho tot i traspàs a la Generalitat? T'ho intento explicar breument. Les constants incidències del servei de Rodalies i el descontentament dels seus usuaris forma part de la història ferroviària de Catalunya marcada per la manca d'inversió, la priorització de l'alta velocitat i també la falta d'estratègies de mobilitat. Els principals problemes de la xarxa, propietat de DIF, són la seva antiguitat, la congestió en els túnels urbans de Barcelona, Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya, els colls d'ampolla en els accessos a la ciutat i també la seva vulnerabilitat. Segons els experts, el traspàs de la propietat de la xarxa a la Generalitat pot ser el revulsiu per prioritzar un servei que, malgrat tot, trigarà força anys en poder millorar. A la xarxa de Rodalies de Barcelona hi ha un número clau que mana sobre totes les coses en el sistema, una xifra que dirigeix, delimita i defineix el sistema, 180 segons. Aquesta xifra és l'interval mínim de pas entre dos trens en els túnels de Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya que creu en la capital catalana. Aquests 180 segons es tradueixen en 19 trens per hora per sentit quan la xarxa està operant a màxima capacitat amb el sistema de senyalització actual, és a dir, 76 trens cada hora. Aquests nivells de trànsit volen dir que perquè la xarxa continuï funcionant sense que els horaris es desquadrin, no et pot fallar absolutament cap ni un tren. Si un Rodalies, per exemple, entra al Clot Camí d'Arc del Triomf 3 minuts tard per una incidència a l'estació de Sant Adrià, el següent tren haurà d'esperar 3 minuts, entrarà 4 minuts tard i al poc acabarà tota la malla embossada darrere. Una mica més, doncs, que sort i de bones paraules necessitarà la Generalitat per fer funcionar el nou servei de Rodalies que volen posar en marxa. Una xarxa que en qüestió de gestió d'infraestructures no es pot comparar amb els ferrocarrils de la Generalitat com ho en fan i encara ho estan fent alguns consellers i els càrrecs del govern de la Generalitat. Bona tarda, soc Carlos Osadi, com sempre a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal, repassant notícies que són d'actualitat i d'interès aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Explica'ns l'actualitat d'aquest matí.
Doncs mira, les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida estan mirant al cel i molt pendents de les nevades previstes pels propers dies per poder arrencar la temporada. La intenció és fer-ho el proper 5 de desembre, just abans del pont. De moment, només ha obert portes Baqueira Beret. A Barcelona, els grans equipaments escènics oferiran accés gratuït pels acompanyants d'una persona amb discapacitat. La mesura ja s'aplica en algunes sales i s'haurà extès plenament l'1 de gener. Estem parlant, per exemple, del Liceu, l'Auditori, el Palau de la Música o el Teatre Nacional. Un estudi de la Universitat de Girona planteja incrementar els preus d'allotjaments turístics fora de la temporada. Per què? Doncs perquè el visitant que viatja a Girona a la tardor i a l'hivern té un poder adquisitiu més elevat del que ho fa a l'estiu. I a Constantí, Tarragona, uns 150 efectius d'emergències han participat aquest matí en un simulacre d'accident químic. S'ha simulat un incendi amb ferits en una empresa del polígon industrial amb un núvol tòxic, s'han activat les sirenes i s'ha recomanat el confinament. Mentrestant, a Santa Eulàlia de Ronçana, a Barcelona, sí que hi ha hagut una fuita de productes químics de veritat. Ja està controlada, ha passat en un dipòsit una empresa del polígon Camp Magre i no hi ha ferits. I els dos acusats d'assassinar presumptament una infermera de Girona en un assalt a casa seva s'enfronten a 31 anys de presó. Va passar el 2020. Hi ha dues persones més implicades, una companya de feina i el seu marit. La fiscalia demana 10 anys de presó per a cadascun d'ells.
Gràcies, Yolanda. Tot això és l'actualitat d'un dijous, marcat pel vent, ventades fortes als dos extrems de Catalunya i també alguns ruixats, sobretot al Pirineu i per Pirineu de Lleida. Aquesta setmana continua amb els seus alts i baixos, tot i que avui pujaran els termòmetres, a partir de demà començaran a baixar i el cap de setmana el descens serà més marcat i també l'ambient serà molt més invernal. I ara sortim a les carreteres. Situació a la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista AP7 encara hi ha un carril tallat a Freginals en sentit nord, en sentit Martorell, per tasques de neteja de la via arran d'un accident ahir de dos camions. Això provoca intensitat en aquest tram i, per tant, demanem extrema la prudència. A la pota nord, a la B20, hi ha un quilòmetre i mig de retenció entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la ronda Litoral, la B10 hi ha retenció entre Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de 3 hores d'operatiu, els Mossos d'Esquadra han aconseguit alliberar els immobles del Cubo i la Ruïna ocupats des de fa 15 anys i detenir els 16 ocupes molt violents i agressius que s'havien fet forts dins d'aquests dos immobles. Els dos edificis situats a tocar de la plaça Bonanova són propietat de la Sareb i un cop desallotjats, la policia els ha de lliurar a la propietat tal i com marca l'ordre judicial. Marxem ja en directe fins a la plaça Bonanova, que a poc a poc recupera la tranquil·litat, la normalitat. Marc Puerto porta tot el matí en aquest punt de la capital catalana. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carlos. Doncs sí, estem davant de les cases ocupades del Cubo a la Ruïna. A mig matí ja han pogut treure tots els integrants dels habitatges, en total 7, 6 homes i una dona, que han estat detinguts i ho han fet amb una grua i la tensió doncs, ha sigut màxima. Els Mossos han pogut accedir amb moltes dificultats a les cases. De fet, ho han fet finalment amb una gàbia i un mosso ha resultat ferit lleu perquè els han llançat pedres, petards i també gas pebre. Alguns sortien fins i tot pintats de pintura blava. També han arribat bombers i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i els qui també s'han vist afectats són els veïns. Avui ja respiren certa calma, la majoria de comerços han estat durant tot el dia tancats, però al barri hi ha hagut molts curiosos. Nosaltres hem volgut parlar amb un veí que ens ha explicat com ho han estat vivint les darreres hores.
Y nada, nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, bueno, así funciona estas personas, ningún tipo de obligación para cumplir la ley y nada, esperemos que esto se solucione lo antes posible.
Una situació amb la que també han hagut de conviure els col·legis com la Salle Bonanova, que cancel·lava ahir a la tarda les activitats extraescolars, així com les universitats del voltant, que han vist alterat el seu horari habitual de classes. Ara per ara, com dèiem, l'ambient és més tranquil, però això sí, els Mossos asseguren que seguiran aquests dies en alerta per possibles reaccions de grups a favor dels ocupes i perquè no es produeixi cap altra actuació semblant.
Gràcies, Amar. Magnífica informació la que durant el llarg d'aquest matí ens ha servit des de la plaça Bonanova, amb els incidents que han estat finalment menors amb aquesta desocupació d'aquests dos edificis que portaven, com dèiem, 15 anys ocupats, el Cubo i la Ruïna a la plaça de la Bonanova. L'operatiu d'aquest matí ha estat complicat perquè els ocupants d'aquests dos immobles s'havien parapetat amb una gran muralla de ferralla i munició per impedir l'accés de la policia. Els Mossos, a més, han hagut de demanar suport dels bombers per despenjar dos ocupes de les façanes del Cubo i també han utilitzat per primera vegada, com deia la Mar, una gàbia metàl·lica com a protecció davant del llançament de pedres i tot tipus d'objectes, fins i tot líquid inflamable. Durant l'operatiu, un mosso resultat ferit de caràcter lleu. El Sergi Pedro ha escoltat les explicacions de la policia autonòmica. Bona tarda, Sergi.
Així és, Carlos. Els Mossos d'Esquadra han activat uns 300 agents de gairebé totes les unitats del cos per dur a terme el doble desallotjament, que ha acabat sent un èxit i no ha tingut grans incidents. La cap de la regió provincial metropolitana de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Montse Estruc, detalla el dispositiu que s'ha desplegat.
Hem desplegat un ampli dispositiu que no s'ha desplegat no només al matí, sinó que també hem desplegat un dispositiu preventiu a la nit, perquè podíem esperar algun sabotatge o algun moment i, per tant, hem tingut aquest desplegament a la nit. I a partir de les 5 del matí hem començat el dispositiu veritable del llançament, del desnonament.
L'operatiu ha tingut una durada d'unes 6 hores i els ocupes han oposat força resistència en diversos llançaments d'objectes, el que ha provocat que els agents tinguessin problemes per entrar a l'edifici. Per primer cop, la Brima ha utilitzat una gàbia metàl·lica feta artesanalment per protegir-se dels atacs quan entrava als immobles ocupats. Montse Estruc destaca la dificultat del desallotjament.
L'entrada ha estat complicada. Molts de vostès ja han vist el tema dels llançaments. Han hagut llançaments contundents, amb força de magnitud, de pes. Ens ha costat entrar, però sí que és veritat que, com ja teníem experiència en aquest sentit i veníem preparats, doncs hem volgut fer l'actuació amb calma, amb serenitat, i a partir d'aquí hem procedit a obrir.
Posteriorment s'entregaran els edificis a la propietat per tal que tapi els immobles i no tornin a ser ocupats.
Gràcies, Sergi. També des d'aquest punt de la capital catalana, la plaça Bonanova, encara un altre punt al voltant del món de l'ocupació. L'advocat especialista en temes d'ocupació, José María Español, ha advertit en declaracions a COPE Catalunya i Andorra que els ocupes del Cubo i la Ruïna han pogut preparar certa resistència a la desocupació gràcies a la llei de vivenda que va aprovar el Congrés dels Diputats. Una llei que, atenció, va suprimir els anomenats llançaments oberts. Andrea Gavarro, què són exactament això dels llançaments oberts?
Els llançaments o desnonaments amb data oberta són aquells en els quals s'acorda la diligència de llançament, però no s'assenyala una data i hora específica per la seva celebració, limitant-se a fixar un marc temporal més ampli. L'advocat especialista en temes d'ocupació, José María Español, explica un dels principals problemes de la supressió d'aquests llançaments en obert.
Uno de los grandes problemas que conlleva la desaparición de estos lanzamientos en abierto, lo estamos viviendo en el día de hoy con el lanzamiento que se ha señalado en Barcelona en el edificio de la Ruina, donde los ocupantes ilegales pues han recibido a los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a los Mossos de Escuadra, pues con pirotecnia y líquidos inflamables, y están impidiendo en la medida de sus posibilidades que se lleve a cabo el cumplimiento de la resolución judicial.
De fet, van ser els propis ocupes els qui van anunciar via xarxes socials quan es produiria el llançament.
I a voltes amb la problemàtica de la vivenda, t'explico ara la polèmica que s'ha muntat, sobretot a les xarxes socials, amb l'anunci ja retirat, això sí, en un portal immobiliari. Deia així l'anunci: es lloga un traster en un terrat de 12 metres quadrats, aquest traster. El preu, doncs, ni més ni menys que 650 euros al mes. Sergi Tor, disbarat és un qualificatiu una mica suau per això, no?
Sí, perquè col·lisiona amb l'ètica, a més que un traster no és un habitatge. Però aquesta oferta mostra el disparat al mercat de lloguer a Barcelona. Aquest segon trimestre d'aquest any la pujada novament és del 12% i el preu mitjà ja es situa a 1.123 euros mensuals, un cost prohibitiu. L'anunci de la polèmica del portal Idealista és un traster de 12 metres de travessera de les Corts. Ja retirat, a publicitava que era ideal per un estudiant que no volgués compartir pis. A més, valorava el fet de que tenia ascensor i accés a zona comunitària. Per endavant s'havia de fer el pagament de 2 mesos de fiança, és a dir, 1.300 euros. La directora general i fundadora de la plataforma d'inversió immobiliària Inviertis, Rebeca Pérez, explica a COPE Catalunya quin és el veritable problema d'aquest anunci.
Èticament estem d'acord que és, bueno, més que qüestionable. Més que qüestionable, per no dir que il·legal, perquè un traster no és un pis. No és un habitatge, i això sí que està àmpliament regulat a Catalunya. Però, clar, si el problema que sempre ens trobarem és que hi hagi gent disposada a pagar això.
Per aquest expert immobiliari de Barcelona, el problema sempre és el mateix. La falta d'oferta i la demanda fa pujar els preus. Mentre l'Ajuntament de Barcelona ha obert expedient a la immobiliària per aquest anunci.
Gràcies, Sergi. Tornem a parlar així de passada dels veïns de la plaça de la Bonanova. Ja viuran més tranquils des d'avui, després de la magnífica operació dels Mossos que han fet fora els violents ocupes del Cubo i la Ruïna. Doncs, però molts altres veïns de Barcelona no estan tan tranquils, concretament els del districte de Gràcia i Ciutat Vella. Els han expressat la seva preocupació i també el seu malestar per algunes de les decisions de la ponència del nomenclàtor en relació al canvi de noms d'alguns carrers. I és que s'han fet desaparèixer els noms de tres santes i un sant. Les tres santes són carrers del barri de Gràcia i el sant del districte de Ciutat Vella. Els quatre carrers tenen ara el nom d'una dona. Yolanda Canales, podem dir que estem davant d'un intent d'eliminar arrels cristianes de la ciutat de Barcelona?
Sí, és el que pensen alguns veïns. A veure, és que estem parlant dels carrers Santa Magdalena, que ara es dirà Magdalena e Blanc, Sant Rafael, que ara es canviarà per Maria Casas Mira, de Santa Àgata, que passarà a dir-se Àgata Badia Puig Rodon o Santa Rosa, que passarà a ser Rosa Puig Rodon Pla. Uns canvis que s'han aprovat en la darrera ponència del nomenclàtor que s'ha celebrat a meitat d'aquest mes. Un d'aquests veïns a qui li ha molestat el canvi de nom és el Josep Maria. Diu que la gent no està per aquestes coses, sinó per la seguretat, per la neteja o per si hi ha feina. El Josep Maria no entén per què des de l'Ajuntament es prenen decisions d'aquest tipus. Quan es vulgui o no, la tradició de Barcelona és cristiana.
El problema és que aquestes persones que decideixen capritxosament aquests canvis, per una banda, o són ignorants o són sectaris i curtes de mires. De fet, la tradició de Barcelona és cristiana, agradi o no, és el que pensem, independentment de la pràctica religiosa. La tradició és cristiana, és un tema cultural. I pensem que el que no podem permetre és que els que manen renunciïn a la nostra cultura i a les nostres arrels barcelonines.
I, per cert, el Josep Maria recorda que Santa Àgata és patrona de les dones, pels qui diuen lluitar als partits d'esquerres. A tot això, l'expresident del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha lamentat que torni ara la persecució religiosa a la ciutat. No a les persones, però sí al nomenclàtor.
No hace falta remontarse al año 1936 para que haya una persecución religiosa en Barcelona nuevamente. Esta vez, afortunadamente, no es a las personas, pero sí que es con la pretensión del ayuntamiento de cargarse del callejero a una parte muy importante del santoral.
Recordem també que des de l'Ajuntament, els últims anys, ha tingut com a objectiu eliminar els Borbons del nomenclàtor, especialment sota el mandat de l'anterior alcaldessa. Per exemple, la plaça Joan Carles I es diu ara Cinc d'Oros, l'Avinguda de Borbó s'anomena la dels 15, o l'Avinguda del Príncep d'Astúries és la Riera de Cassoles.
Gràcies, Yolanda Ribas. És el moment de fer una petita pausa per publicitat i després et parlo de les sastreries, una de les tendències més destacades en aquesta temporada tardor-hivern.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE
mañana...
hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, encarregar un vestit a mida, ja sigui d'home o de dona, torna a estar de moda, tot i que pot semblar una manera de vestir molt clàssica. L'elegància d'anar amb un vestit a mida, per segons quines ocasions, torna a portar-se i de quina manera. Per exemple, aquest hivern, el vestit negre és una de les principals tendències de la temporada i els entesos de la matèria ens diuen que estan disposats a demostrar-nos l'equivocats que estàvem al no triar-los abans. Un bon client de sastreria és el Fernando, que s'ha explicat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
Fernando Fria fa 20 anys que es fa vestits a mida. S'ha de tenir en compte que exercia com a advocat i els necessitava. Ara, però, es dedica a la sabateria a mida i ja no en té tants. En concret, al seu armari hi ha una desena de vestits i també altres pantalons i jaquetes més d'esport, tot i que sempre a mida. I per què? Ell ens ha explicat que la seva àvia era costurera i quan es comprava qualsevol peça de roba sempre li demanava que li ajustés com ell volia i per evitar això va decidir buscar un sastre de confiança que li fes les peces segons les seves preferències.
Cuando llegó el momento de empezar a vestir de traje a diario porque tenía que trabajar, pues al principio sí me compré unos cuantos trajes pret-à-porter de ready to wear.
Sí.
Y luego me di cuenta de que no, de que tenía que hacer lo mismo que había hecho toda la vida, es buscar a un buen sastre que sea capaz de hacer un traje siguiendo mis indicaciones. Que me quede como yo quiero que me quede y que tenga las características que yo quiero que tenga en cuanto a tejidos, bolsillos, colores, hechura y demás.
El Fernando reconeix que fer-se un vestit a mida no és barat, però diu que al final surt a compte. Ell té vestits de fa 20 anys i estan impecables. Sap com cuidar-los, però a més, una peça de roba d'aquestes característiques, diu, és més flexible.
Y aunque yo no soy una persona que engorde ni adelgace demasiado, pues no es demasiado complicado llevárselo a mi sastre. Y que mi sastre pues lo meta un poco por aquí, lo abra por allá. Además los tejidos son mejores, al final sale a cuenta. Con un traje de confección, pues si le das mucho uso, pues tiene la vida útil que tiene. Un traje a mida se puede ir arreglando, se puede ir adaptando al tiempo.
I com en tot, ell té un sastre de total confiança. Si el trobes, diu, ja no canvies.
Muchos años con el mismo y no quiero soltarlo. Mira, yo comencé yendo con una sastrería tradicional de toda la vida de Barcelona, que era Sastrería Blasi.
Sí.
El relevo lo tomó hace unos años Jimeno Chollet. Y yo al principio, pues naturalmente tuve mis dudas porque Cristina Ochoa es un sastre bastante más joven. pero la verdad es que estaba incluso más, yo incluso más contento que con Blasi, porque se une la maestría, es un sastre muy preparado, con un punto de vista un poco más joven i más actual.
En tot cas, la sastreria a mida torna a estar de moda entre els joves, i ens referim a joves que es dediquen a això i a joves que es fan peces de roba a mida.
Saludamos ahora al señor Joaquín Fernández Prats, que es el presidente de la Asociación Española de Sastrería. Muy buenas tardes, señor Prats.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, vamos a ver, yo creo, de entrada, situemos al oyente, ¿es un lujo ahora mismo encargar un traje o un vestido a medida, hoy que hablamos del renacer de las sastrerías?
Bueno, un lujo relativo, está ahora muy, muy, muy en auge, es algo que está muy de moda, pero es un lujo relativo, porque una prenda de medida, aquí en España, depende uno con qué la compare, está a los precios de cualquier firma internacional buena. Y con la diferencia de que un traje a medida, además ahora mismo ya estamos con telas sostenibles, etcétera, uh-huh. y se te engancha una manga, por ejemplo, tú puedes venir a tu sastre porque hay una referencia, hay un código de esa tela y se te cambia la manga.
Claro.
No hace falta tirar el traje.
Claro, y me imagino que el precio dependerá también de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la tela que nos comentaba ahora, las horas de trabajo, que también es importante, pero aproximadamente, ¿qué presupuesto hemos de preparar? ¿Sea un traje, sea un vestido, señor Fernández Prats?
Bueno, un traje están a partir de los 2.600 euros. Es de ahí en adelante, dependiendo del tejido de género que se escoja, se hacen tres pruebas y lleva unas 60 horas de trabajo. O sea que es un proceso largo y son 2 meses y medio lo que se tarda en entregar un traje.
Esto traje, y luego cuando hablamos de vestido para señoras, aproximadamente también...
Aproximadamente.
También el mismo precio, ¿no?
Es lo mismo.
¿Vuelve a llevarse esto de encargar un traje, un vestido de señora? Nos comentaba que hay un cierto auge de nuevo en el ámbito de la sastrería. ¿Lo están notando ustedes?
Sí. A través de... Pues bueno, las redes sociales son para una cosa positiva, para otras negativas. Lo bueno que nosotros, a través de las redes sociales, pues somos un grupo de sastres, bueno, pues más, vamos a decir, más jóvenes, aunque ya vamos cogiendo ciertas edades, uh-huh. y nos hemos metido en todo este mundo y abrimos los talleres a todo el mundo. Entonces,
claro.
Pues ven que el sastre ya no es como se piensa la gente, que se pensaba, pues es que viene un chico de unos 30 y pico años, uh-huh. que empieza a ciertos niveles, y digo, bueno, es que es el sastre de mi padre con madera, me va a hacer el traje igual que mi padre, y al contrario, ve que hay cosas muy divertidas, muy diferentes, que está personalizado para él, que es una experiencia muy bonita desde que se empieza hasta que se acaba.
Claro. ¿Hay un perfil del cliente que acude al sastre ahora mismo? ¿Lo tienen ustedes definido, este perfil de cliente que acude al sastre?
Bueno, estamos en un tiempo muy muy variopinto, muy variopinto, porque es verdad que a raíz del COVID nos hemos tenido que ir reinventando un poco. Un poco digo en el aspecto de porque, como yo siempre digo, antes que sastre hay que ser vendedor. Uh-huh. Entonces nos hemos ido reinventando pues a buscar unos looks más informales para no llevar corbata,
uh-huh. claro.
Para llevar ahora, por ejemplo, llega el invierno, franelas con americanas, con jersey de cuello vuelto, pues un look más informal pero arreglado.
Uh-huh.
Pero pues es verdad que muchos de nuestros clientes pues son abogados, son notarios,
sí.
Son gente que está todo el día con el traje,
todo el día.
Pero sí, claro. que estamos cogiendo otro público, pues a través de esa gente joven que está viendo cosas frescas y diferentes, pues que ya vienen a investigar, uh-huh. vienen a probar, porque dicen, bueno, me voy a una firma y me va a costar lo mismo que hacérmelo a medida.
Entonces, lo bien que sienta un traje hecho a medida, señor Fernández, ¿verdad?
Sí.
Lo bien
sí,
que
sí,
cae.
Sí, sí.
Porque, a ver, ¿cuántas manos se necesitan para confeccionar un traje de los que ustedes hacen, de los que hace un sastre?
Pues para confeccionar un traje, 6-7 personas.
Uh-huh.
Pues esto va por oficios, está la pantalonera, que exclusivamente hace pantalones, está la chalequera, que solo hace chalecos, y luego está el oficial, que hace la americana con las aprendizas o ayudantas, uh-huh. o primera oficiala, y luego el cortador, el sastre.
Uh-huh. Claro.
Y hay un grupo de gente
importante, claro.
Amplio. Sí,
claro.
Sí, sí.
La profesión de sastre, ¿cómo está ahora mismo? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos sastres? ¿Cuál es la...?
Pues desafortunadamente, sastres artesanales hay pocos. Por eso hemos creado esta asociación para empezar a dar formación, a buscar ayudas en ayuntamientos, con ayuntamientos, etcétera, uh-huh. A ver si podemos impulsar esto, porque es un oficio que ahora mismo hay demanda, que hay un paro cero, pero hay que impulsarlo. Todos nuestros antiguos maestros, pues bueno, es verdad que cada uno estaba en su taller, uh-huh. Y nosotros nos hemos tenido que unir,
claro.
Y empezar a formar para formaje.
Para que haya continuidad. ¿Cómo se forma un sastre, señor Fernández Prats? ¿Cómo se forma?
Bueno, pues como antiguamente, tampoco hay en el lugar de en las sastrerías, en el lugar de trabajo, uh-huh. En el lugar de trabajo. Así yo, como mis padres son sastres, yo me formé con ellos cosiendo, luego pasé por varias sastrerías del barrio Salamanca aquí en Madrid, y así cogiendo experiencia de un sitio a otro, y así es como se va formando.
Pues a ver si con esta entrevista y con este tema que estamos haciendo hoy aquí en COPE Cataluña, dedicado al mundo de la sastrería, pues crecen y aparecen nuevas vocaciones y el mundo de la sastrería pues se relanza, como poco a poco va sucediendo. Hemos hablado con el señor Joaquín Fernández Prats, que es presidente de la Asociación Española de Sastrería. Gracias por atendernos, buenas tardes y muchísima suerte.
Buenas tardes, Carlos, gracias a todos.
Doncs molt bé, ja s'han vestit perfectament bé, ben arregladets amb aquests vestits a mida que ens han proposat els sastres. I seguim, doncs, recorregut per l'actualitat de Catalunya. T'explico ara, per exemple, que el Departament de Consum, l'Agència Catalana de Consum, ha multat 18 companyies aèries amb prop de 700.000 euros per pràctiques abusives. L'incompliment de les devolucions durant la Covid o recàrrecs a l'equipatge de mà encapçalen les reclamacions. Sílvia Fernández, més detalls d'aquest informe.
Efectivament, l'Agència Catalana del Consum ha optat per prendre mesures contra les aerolínies davant els incompliments que han afectat directament milers de passatgers durant els últims 3 anys. La vulneració dels drets dels clients s'ha saldat amb la imposició d'una trentena de multes d'entre 10.000 i 100.000 euros, totes elles per infraccions greus. Però segons ha detallat el director de l'ENS, Albert Malià, no caldria arribar a l'administració perquè molts conflictes s'han resolt a través de la mediació.
Nosaltres considerem que aquí estem fent una feina que la podrien fer ja directament les companyies. Si les empreses de transport aeri tinguessin uns serveis d'atenció al client més diligents, no haurien d'arribar tantes reclamacions als serveis públics de consum.
L'incompliment de les devolucions durant la Covid, l'obstrucció de les inspeccions i els recàrrecs de l'equipatge de mà han estat els principals motius de queixa entre els passatgers. El mateix Malià els convida a empoderar-se presentant reclamacions en cas que hagin patit alguna pràctica abusiva. També apunta que caldria esclarir la normativa sobre aquests equipatges, que actualment és molt ambigua. Des del 2021 i fins aquest 2023, Consum ha rebut gairebé 5.000 reclamacions, concretament 4.781. Cert és, però, que més del 60% s'han resolt amb diàleg abans d'arribar a aplicar un expedient sancionador.
Avui a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem com li hem de dir al nostre avi o àvia que arriba un moment en què ja no pot conduir o fer algun tipus d'activitat esportiva de risc. I és que sovint arriba el moment que la família ha de prendre la decisió pel bé de tothom de posar restriccions o limitacions a la persona més gran de la casa. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ens ha visitat l'Antonio, que amb els seus 83 anys no vol deixar de conduir, com li ha explicat a la mare Rodríguez.
Amb el pas dels anys es van perdent facultats com els reflexos, la vista o l'oïda. L'Antonio Rodríguez té 83 anys i encara condueix. Això sí, sempre en viatges curts i de dia, ja que és conscient que l'edat ja comença a passar-li factura.
Yo pienso que bien, bien, despacio, pero bien. Trayectos cortos sí que los hago, y de día, de noche no.
L'Antonio fa vacances a un poble de Salamanca, però enguany ja no ha pogut anar-hi en cotxe, com sempre. Tenia la intenció d'anar parant per trams, però diu la família no li ha deixat.
Tenemos una casa en Salamanca y hasta ahí la que viene. Ya no me dejaron coger el coche a Salamanca, para ir a Salamanca. Digo, mira, que hacemos plan turista. vamos de aquí a Zaragoza, hacemos noche en Zaragoza, por escala, por donde ni eso, entonces claro, pues hay que retirarse.
El permís per conduir turismes es renova cada 10 anys, fins a arribar als 70 anys. Però a partir d'aquell moment, la renovació es limita a períodes més curts, de 5. A l'Antonio li caduca el seu carnet l'any 2025, però diu no se'l renovarà.
Bueno, me caduca el año 25. Parece que se siente uno como si ya no valiera para nada, como si te arrinconaran mentalmente, claro. Los hijos, los nietos, y no, deja el coche. No, renovar, no lo voy a renovar, no, sí.
L'edat és tan sols una xifra. De vegades, persones de més edat presenten millors condicions que altres amb edats més baixes. Sigui com sigui, per això estan les revisions mèdiques, que resulten de gran ajuda per poder detectar problemes.
Y ahora nos escucha la señora Andrea Sánchez. Señora Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo entendido que su marido no hay manera de que dé ejemplo a la gente un poco mayor y deje, por ejemplo, de hacer ciertas cosas como conducir, que a cierta edad es un poco peligroso, ¿verdad? ¿Qué excusas pone? A ver, explíquenos.
Pues que lo hace, que él sabe muy bien lo que hace y que él está bien, que está en plenas facultades. Pero claro, los que vamos con él, pues bien. Vemos que no es así.
¿Qué edad tiene su marido?
83.
83 años. Y sigue conduciendo, sí. Pues como un campeón, sí, sí. ¿No? ¿Qué coche tiene?
Sí, pero bueno, tiene... Ay, Dios mío. Bueno. Ya no me acuerdo si es un Renault o un...
Bueno, pero
no
es...
No me acuerdo ahora mismo.
Es un coche...
Es un coche bueno.
Un, o sea, coche bueno bien. Y que lo tiene cuidado. Y claro. ¿Usted va con tranquilidad con su marido a la carretera?
Yo voy con mi marido, él me coge dolor de cabeza, me coge de todo. Porque tiene una costumbre que va conduciendo... Y te va diciendo, mira aquel castillo. Oye, mira, pues mira lo que pasa por ahí. Y a mí eso me pone muy nerviosa, porque él no está con esa edad de... No tiene esos reflejos que tenía que tener.
Claro.
Y no podrá conducir bien, pero el reflejo no tiene. Claro. Y bueno, yo desde luego procuro no subir. Él hace solo trayectos cortitos.
Vale, claro. O sea que es prudente, es un señor prudente,
sí.
¿Eh? Eso es muy importante,
sí, sí,
también.
Sí,
¿Y sus hijos qué le dicen al padre? Oye, papá, tienes que dejar, ya te llamamos nosotros aquí.
Lo mismo que le digo yo, porque vemos que no está, dijéramos, él no tiene los reflejos que tenía que tener.
Uh-huh.
Entonces el peligro lo ve ya cuando ya está dentro.
Ya.
Porque no, porque es que es normal.
Ya.
Hay cosas que las ves tú venir y él no, y a lo mejor le dices cuidado y se enfada.
Y se enfada.
Cosas de esas, sí.
Y además de que le guste conducir, porque le debe gustar mucho conducir, ¿no? A su marido, ¿o qué?
Sí, le gusta. Él le gustaría, bueno, ir a todos los sitios y está deseando que le diga a alguien, ay, mira. Papá, por ejemplo, llévame aquí, cerquita, ¿eh? Porque él tiene que ser cerquita y de día.
Claro.
Uy, está encantado de eso, de que le digan eso.
Claro.
Sí.
Entiendo, señora Sánchez, que su marido es una persona muy activa por la edad que tiene. Por ejemplo, ¿le ayuda a usted las tareas del hogar? ¿O se las reparten entre los dos o qué?
Sí, sí. Él ha cogido ahora el timón casi de la casa y hace una cosa, bueno, muy graciosa. Yo he estado muy mal por otros motivos, tenía mucha depresión, y él ha cogido ahora... la costumbre y la obligación de fregar la casa.
Ah, muy bien.
Entonces yo tengo a mi hijo, que lo tengo en casa, y salimos a pasear, salimos a tomar el té, y ya cuando nos parece que ha fregado, porque por el mismo sitio pasa 50 veces la fregona, entonces nosotros llegamos, picamos, bueno, pico no, porque llevo la llave, y tenemos al señor que dice, alto, no se puede entrar. Porque no ha acabado de cerrar, claro.
Bueno.
Entonces tenemos que esperar, o de puntitas, despacito, nos metemos en la cocina, que es lo primero que tenemos.
Muy bien, muy bien.
Eso sí lo hace todos los días y a veces hasta dos veces al día.
Bueno, pues
pero eso, que no podemos, no nos deja entrar.
Bueno, entiendo que su marido es una persona con mucha personalidad también, ¿no? Por lo que me cuenta, el tema de la conducción...
Todo, sí, lo que es eso, una persona pues que tiene una meta, dijéramos, y ya le puedes decir que él sigue eso.
Muy
ya le puedes
bien.
Decir tú lo que sea.
Muy bien. Su marido, 81, me ha comentado antes.
83.
¿Y usted?
Sí.
Porque con esta voz que tiene tan joven.
Uy, sí, yo tengo cerca de 78.
78, bueno, pues me imagino 78. Que los, si es por la voz, los debe llevar perfectamente bien.
bueno,
que dure muchos años esta buena convivencia entre usted y su marido. Y bueno, y en fin, déjele conducir, pero controle un poquito y dígale que, bueno,
sí.
Quizá lleva siendo hora, que con 80 y algo, pues es momento de dar el relevo y que él, pues bueno, sea copiloto y el piloto sea pues su hijo u otra persona de confianza. Señora Andrea Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Felicidades.
Vale. Vale, igualmente y por escucharte. Y ahí muy contenta también.
Buenas tardes, vale. Adiós.
Venga, buenos días.
Molt bé, hem escoltat l'Andrea i marxem nosaltres a esquiar, perquè les estacions d'esquí de la Generalitat provaran de fer neu amb una tècnica pionera que redueix un 40% el consum d'aigua. Les sis estacions formen part del projecte Laboratori de la Neu en col·laboració amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Aaron Bosch, en què consisteix aquest nou sistema?
El Laboratori de la Neu, nom amb el qual s'ha batejat el projecte per a millorar l'eficiència i reduir el consum d'aigua, és una col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del Consell Superior d'Investigacions Científiques. En condicions normals, només s'aprofita el 75% de l'aigua necessària per a crear neu amb canons. En canvi, amb el nou sistema es pot augmentar el punt de congelació de l'aigua amb un mineral anomenat feldespat, que permet fer servir el 100% dels recursos hídrics per a inhibir. Toni Santmartí, director de FGC Turisme, ha destacat que la tecnologia en qüestió és pionera i única al món.
És un projecte pioner a nivell mundial. I això és molt important i ens ajuda a que Tecnoalpine, que és un dels fabricants o el fabricant més important de canons de neu, hi hagi també participat. Tecnoalpine està desenvolupant aquesta tecnologia juntament amb nosaltres i pretén patentar-la o utilitzar-la a nivell mundial. I, per tant, som pioners.
El nou sistema es posarà a prova a les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme en un projecte que durarà 3 anys, que s'emmarca dins el Pla Estratègic de Sostenibilitat de l'empresa i està recollint el seu Pla d'Acció Climàtica.
Aquí el Joan Ballori amb nosaltres. Joan, què tal?
Hola, Carlos, què tal?
Doncs mira, d'aquí res, 9 minutets, arriba Esports Cope, suposo que amb un menú interessantíssim. Explica'ns, va.
Sí, acaba d'entrar la jornada de Champions que acabem de tancar i ja la jornada de Lliga del cap de setmana. Passarem revista als lesionats del Barça, Ter Stegen, que treballa per intentar arribar al Barça Atlètic de Madrid de diumenge, Gavi ha sortit de l'hospital després d'operar-se del genoll i Ansu Fati ha vingut a Barcelona per visitar-se de la lesió muscular que s'ha fet. Estarà més de 2 mesos de baixa. Tancarem, repassarem el que ha passat en aquesta 5a jornada de la Lliga de Campions, la última hora de l'Espanyol, que juga demà al camp de l'Oviedo, i també avui molt de poliesportiu, eh? Tenim victòria del Joventut a l'Eurocup, vespre en Barça d'handbol, Barça Liceo de Champions d'hoquei patins i Barça Etoile també de Champions de futbol sala. D'aquí a res, 5 minuts comença aquest partit.
Molt bé, les 3 i 5 minuts, Esports Cope amb el Joan Ballori i tot l'equip d'Esports de Cope Catalunya i Andorra. Molt bon programa, Joan, t'escoltem,
eh? Gràcies, fins ara.
També escoltarem, com sempre, perquè és obligat a la Montse Rodríguez, a la Linterna, a les 7 en punt de la tarda, molts temes d'actualitat i alguns curiosos. Per exemple, Montse, estem parlant avui de com li hem de dir als avis i a les àvies que hi ha un moment que ja no poden fer segons quines coses, eh?
Conduir, anar sols al banc, anar a passejar la muntanya...
Tu amb qui ho abordaràs?
Doncs mira, avui ens donaran consells que hem de seguir les famílies que tenim gent gran al voltant, l'Elvira Abad, que és psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia de l'envelliment.
Consells i recomanacions per reconduir els avis que no facin coses.
Que no s'enfadin, eh?
I sense que s'enfadin. Aviam, i després també estem parlant avui que torna la moda de fer-te els vestits a mida, no?
Efectivament. Eh? I a més, la roba dura molt menys, Carles. Bueno, doncs, recordeu que per jurar la Constitució la infanta Leonor va portar un trajo blanc que li va fer el sastre del rei. Doncs a partir d'aquí, tot el gremi de sastreria es va posar molt contents perquè diuen que hi ha, òbviament, moltes diferències entre comprar-te un trajo fet a mida que a una botiga. I atenció, perquè després parlarem de que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària i tindrem a la Maria, que ha estat malalta i que actualment està treballant i estudiant psicologia. Ens explicarà la seva història.
Molt bé, una clau d'èxit. Gràcies, Montse, escoltem a les 7 en punt, eh? Continua a migdia, Cope, com sempre, Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.